sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra.
Bona nit, amigues i amics del programa Endívia. Benvinguts un dimarts més. Estem al 107.2 de la FM.
Dimarts,
Codinenca.
Dimarts sí, dimarts no.
Dimarts sí, dimarts
ara anem cada 15 dies. O dimarts no, dimarts sí, depèn de la banda com tu miris.
El que és més important de tot
és el dimarts que sí.
I és el dimarts que sí, això és evident, però a més que el programa sempre és en directe.
Ah, sí, això és veritat. És això que nosaltres és una cosa que no la perdrem mai.
No la perdrem.
Per molt que ens ho vulguin fer canviar.
Ara mateix ja que veiem com la nit arriba de seguida.
Ens envaeix, ens envaeix.
Absolutament a les fosques, bé, només...
I aquest canvi de temps?
Amb els fluorescents que hi ha.
Neu no n'hi ha, o no, potser sí.
Però les temperatures han baixat en picat, eh?
Del dia a la nit hi ha un canvi.
Sí, sí. Doncs bé, tenim avui amb nosaltres un convidat d'excepció.
Avui ens hem posat l'americana, que no ho fem mai.
Ell és catedràtic, catedràtic jubilat de dret constitucional. Ha tingut una dilatada i rellevant trajectòria professional. És especialment conegut per haver participat en la redacció de la Constitució Espanyola de 1978 i dels Estatuts d'Autonomia de Catalunya. Parlo de l'Estatut d'Autonomia, el de Sau.
Quin? L'últim aquest?
No, el penúltim. Ah, no. El País Basc i Galícia el 1979. Com també per haver estat elegit membre del Consell Consultiu de la Generalitat pel Parlament de Catalunya en 6 ocasions consecutives.
Escolta'm, 20 anys.
Com el Pujol, bueno, com el Pujol en el seu mandat.
Ja ens ho dirà ell, ja ens ho dirà ell.
Ja ens ho explicarà. I per ser autor, entre altres publicacions, del Manual de Teoria de l'Estado i Derecho Constitucional, que coneixem molt bé els universitaris de les àrees de Dret i Economia. Això ho ha escrit el David.
Bueno, ho dic perquè al final són manuals de consulta obligada, si es vol aprovar la seva assignatura, suposo.
Doncs molt bé, està avui amb nosaltres Josep Antoni González i Casanova. Benvingut.
Moltes gràcies, estimats amics.
Benvingut i bona nit. Amb unes setmanes d'estatut total, o sigui que jo crec que has vingut en el programa, no sé si han sigut els astres, perquè tenim una llarga... El programa no fa molts anys que funciona, diria que fa un any, aquesta és la segona temporada, i els convidats doncs, els hem anat fent venir doncs, a mida doncs, que els hem anat trobant i ens hem anat veient. I a tu, doncs, vam dir, doncs, el Josep Antoni ha de venir en el programa, per nosaltres serà un honor i ho és, i s'ha donat la casualitat doncs, que has vingut ben bé doncs, enmig
del fregau
de l'Estatut.
Efectivament, bé, jo crec que les coses no són pas per atzar, és a dir, que alguna cosa passa quan es tracta de parlar d'aquests temes i malgrat que per mi Sant Feliu de Codines és un lloc de repòs i de tranquil·litat i d'una certa soledat, també és cert que és el meu taller de feina i per tant aquí faig els articles en els que parlo de l'actualitat política un cop al mes i aquí he preparat els llibres, penso que tinc 4 o 5 o potser més llibres que estan datats a Sant Feliu de Codines, eh? Uh-huh. O sigui que per mi és la part més íntima de la meva intimitat i alhora és el meu centre de treball més profund des del punt de vista intel·lectual, que és la feina que jo, pobre de mi, és l'única cosa que he sabut fer, no? A la vida.
Modèstia a part. En tot cas, jo crec que hauríem de donar els dos ítems pels quals els santfeliuencs, que potser doncs, dient catedràtic o membre del Consell Consultiu no l'ubiquin, perquè no és que el programa Endívies hagi portat un catedràtic perquè ens parli de l'Estatut, sinó que el senyor Josep Antoni González Casanova estiueja, passa temporades a Sant Feliu.
Encara més, pràcticament l'únic dia que sóc a Barcelona és... Dimarts.
Que és quan tanquem aquí.
Perquè la veritat és que sí, vaig començar estiuejant a casa dels pares. Els pares són els que van fer la caseta que tenim a Vilalta l'any 70. i nosaltres pujàvem els tios amb els nanos, els nets dels avis, etc. Va morir els pares i vaig heredar la casa, és l'única herència que he tingut i per mi és importantíssima. Llavors ja he vingut els caps de setmana, però darrerament, insisteixo, estic pràcticament tota la setmana llevat de dimarts i la meva esperança és viure i fins i tot sentar-me aquí, votar aquí i ser ciutadà.
Aprofitar el paradís fiscal que és Sant Feliu de Codines.
I aprofitar el paradís fiscal i el preu dels productes, que evidentment és una miqueta més car que Barcelona, però val la pena.
Però és aquell punt de xarmant que li dona doncs, el poder estar aquí. No? El passat mes de desembre prenies possessió del càrrec de síndic de greuges de la Universitat de Barcelona després d'haver estat nomenat pel claustre el claustre d'aquesta universitat a proposta del rector Tugones. Explica'ns una mica això, com va anar.
Bé, això ja ara farà 2 anys, estic a la meitat del meu mandat. Doncs bé, jo vaig caure en una petita tentació de vanitat i de sentimentalitat, perquè un cop jubilat i després d'haver rebut una sèrie de premis, diríem, a la meva tasca d'escriptor, de catedràtic, etc., solament em faltava que algú em digués que fos síndic de greuges, que en principi és un càrrec que li donen o que li ofereixen a persones que tenen una certa fama d'objectivitat, d'independència, de sentit de la justícia i de capacitat d'acolliment dels greuges dels ciutadans. Llavors tot això em va donar una impressió de que realment pensaven en mi com a bona persona i evidentment la vanitat és terrible i vaig dir, vale, doncs ja ho faré, no? La veritat és que he après molt, la veritat és que no sabia ben bé què és el que calia fer. Vaig comprovar que hi havia un error molt seriós, és a dir, per part dels governants de la universitat encara tenien la idea de que el síndic és un senyor que és una barreja d'advocat de pobre, gestor administratiu, assistent social i psiquiatre. I per part dels membres de la comunitat universitària, sobretot els estudiants, la impressió és que el síndic ha de ser un xèrif o un jutge d'aquestes pel·lícules americanes, no? En el que el jutge resol el problema immediatament, un jutge de proximitat i de rapidesa, però sobretot un xèrif, és a dir, jo havia d'anar amb el meu cavall arribar al lloc on s'havia fet el greuge a l'estudiant
4 tiros
i fer justícia automàticament, evidentment justícia sempre ha de donar-li la raó a l'estudiant, no? Bé, i avui en dia, sobretot amb el sistema de comunicació en què poden fer una invasió absoluta d'e-mails i de trucades, la veritat és que ni l'estructura ni la infraestructura de la sindicatura ni el fet de tenir una més que un sol síndic i a més ja no amb la vitalitat dels 40 anys però sí amb la impaciència de fer justícia de la joventut, doncs la veritat és que m'he trobat amb molta feina i sense poder realment complir com jo voldria la meva. Per això li he fet al senyor rector, que per altra banda l'actual rector m'ha rebut sempre amb una gran actitud molt comprensiva, li he fet un informe de 50 folis explicant-li el que jo he comprovat que es necessita. A més, he tingut molta relació amb altres síndics d'altres universitats. En els congressos internacionals, sobretot l'últim de Viena, es va veure claríssim que una universitat com la de Barcelona, que és pràcticament la segona d'Espanya i la primera de Catalunya, amb més de 80.000 persones que poden demanar justícia coses.
I que avui està doncs immediat poder-ho fer amb un e-mail, com dius tu.
Sí, doncs que es necessita un canvi qualitatiu i quantitatiu de la institució, ja dic que és un informe de 50 folis que ha estat molt ben rebut pel senyor rector Rubiralta i que jo confio que hi haurà un canvi notable en el futur respecte a aquesta institució que s'ha convertit, en pocs anys s'ha convertit de ser una cosa quasi diríem de caritat en un instrument per fer justícia als drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària.
Home, així és com a síndic ets coetani del Ribó.
Bé, la relació amb el Ribó és entranyable, perquè el Ribó va ser alumne meu, després va ser adjunt de la meva càtedra, després quan es va dedicar a la política i va ser un parlamentari excel·lent, jo sempre he dit, i no és orgull de pare espiritual, que per mi ha estat un dels millors parlamentaris catalans d'aquests últims anys, i bé, ara com a síndic de Greuges de Catalunya ho està fent també molt bé, amb molt dinamisme. És un home d'una... li deia l'Alnesc en el seu temps, perquè era un home que estava a tot arreu, jugava de totes les maneres, passava totes les pilotes. Vull dir, és un personatge realment molt important i molt entranyable, i ara d'alguna forma sóc un, si no un delegat seu, però estic a les seves ordres. En definitiva, doncs, m'he donat el gust de poder treballar per ell dins de la Universitat de Barcelona.
Quan vas acceptar aquest càrrec, vas dir em proposo complir el meu deure amb paciència, cordialitat i bon humor.
Sí, he complert el de la cordialitat, no tant el bon humor, perquè ho he perdut una mica davant de les injustícies concretes, de les situacions kafkianes que l'administració embolica els estudiants moltes vegades, amb el mobbing i els abusos que s'han fet sobre persones, especialment les dones, i no únicament mobbing sexual, sinó de pressió professional, el caciquisme de molts catedràtics, els departaments que a vegades són unes autèntiques selves de lluita. Vull dir, tot això m'ha fet perdre una mica l'humor. La cordialitat no, perquè he rebut sempre a totes les persones amb molt afecte. Fins i tot un dia potser em vaig passar, però hi havia una noia que estava plorant i vaig fer un petó. Però en fi, era un petó molt cast.
Les noves funcions del síndic.
Ara bé, el que no he pogut complir és el desig de ser pacient. És a dir, la veritat és que m'he impacientat molt i que sóc molt impacient. És a dir, no suporto que les coses es triguin a resoldre. És a dir, i els mecanismes burocràtics i els mecanismes d'una gran organització com és una universitat tan gran com la, i molt dispersa, a més de centres, obliga a anar més ràpids per part dels governants de la universitat, i llavors la gent no pot esperar. En part també hi ha una impaciència, sobretot en els estudiants, una impaciència molt típica de la nova generació, que vol les coses ara ja mateix. No,
i perquè té els mitjans per demanar-ho ara ja mateix. O sigui, el fax tot és per ahir,
sí, sí.
L'email és per abans d'ahir. O sigui,
sí, sí.
Que esclar, i a més et arriba una llau de coses que si haguessin de dir doncs jo acceptaré tot el que vingui amb una carta manuscrita i tal, podries treballar amb més paciència, segurament.
Sí, sí, la veritat és que tinc una petita col·lecció pel meu arxiu personal en futur d'emails d'estudiants certament pintorescos.
Oh. Bé,
perquè sempre hi ha l'estudiant que diu, escolti'm, la professora es va equivocar de dia d'examen i no va venir l'examen que ens havia posat. Nosaltres ens hem posat tots d'acord en que, ja que no ha vingut el dia que havia de venir,
se'ns aprova,
que ens doni un aprovat general.
Escuet, però aprovat.
Clar, jo li vaig contestar amb una certa ironia dient que, segons els estatuts de la universitat, hi havia un article que deia que tots els estudiants tenen dret a ser jutjats segons els seus propis mèrits. I és clar que un aprovat general sense examen anava contra el seu dret a ser jutjat segons els seus propis mèrits. Però, i després un altre que deia i vull la seva contesta immediatament.
I per escrit.
Amb un to exigent de que un professor li havia prohibit l'entrada perquè normalment quan entrava sempre tard. I va dir, si pago jo la matrícula sóc jo el que puc decidir quan entro i si entro o no entro. Sí, aquesta pèrdua del sentit públic de la universitat i del servei públic i de les obligacions públiques amb una entitat pública, aquesta privatització de dir com jo pago, jo mano,
i
el professor està al meu servei i jo vinc quan dona la gana i entro quan
em va bé.
Quan em va bé, això és terrible, perquè això demostra, a més són nois molt, molt joves que venen ja a la universitat amb una mentalitat global de la societat de relacions estrictament privades i mercantils. No?
Josep Antoni, abans parlaves de ser pare espiritual del Rafael Ribó, però jo crec que tu has tingut un part múltiple, no? Perquè sí. Més d'un polític ha sortit d'haver sigut alumne teu.
Sí, jo he tingut el privilegi, perquè és un autèntic privilegi, de que amb els anys... Jo vaig començar a ser professor molt, molt jove, i penso que tenia 23 anys, i és clar, vaig tenir com els primers alumnes a uns nois de 18, 19, que ara són avis, però que llavors jo els veig encara com uns marrecs, com qui diu, i entre ells, clar, jo donava classes a la Facultat de Dret i a la Facultat d'Econòmiques, i per tant he tingut d'alumnes, i no solament d'alumnes, sinó que precisament vaig llançar la xarxa de la pesca política per aconseguir una mobilització juvenil contra la dictadura franquista entre els meus alumnes, que consti que ho feia sempre amb, intentava amb molt rigor científic, no feia discursos abrandats demagògics, sinó que eren classes de
amb fonament, sí.
En una època en el que parlar d'aquests temes era més perillós que ser professor de química orgànica, perquè parlar dintre de la dictadura
de dret constitucional,
de dret constitucional i de bueno, era, doncs vaig tenir la sort de seduir políticament, doncs mira, ara que recordi personatges més coneguts aquí a Catalunya, doncs Narcís Serra, Pasqual Maragall, Isidre Moles, Miquel Roca, Rafael Ribó,
bueno,
i altres potser no tan coneguts però que també han col·laborat molt amb Josep Maria Bagara, com es diu, la Mercè Sala,
sí, de Renfe, sí, que havia sigut presidenta de Renfe, sí.
Havia sigut president, no sé,
moltíssim. Un planter de jugadors.
Sí, 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 sí. I no vaig arribar a tenir d'alumne, però vam col·laborar molt amb Lluc, Ernest Lluc.
Ernest Lluc.
En fi...
No, si no cal que en busquis més, perquè amb els que has dit jo crec que queda més que rellevant. M'agradaria que sentissis, perquè segurament durant aquesta entrevista parlarem de la Constitució i parlarem de l'Estatut, perquè aquest tenim aquí. Nosaltres no tenim anuncis, aquest programa busca anunciants, però tenim un anunci que igual et sona d'algo.
Això és el 77, no? Les primeres eleccions democràtiques, i si no m'equivoco, això era del govern, era de l'UCD.
Sí, això és
propagar. Semblava mocedades.
Semblava mocedades.
Una miqueta cursi, una miqueta...
I era de l'UCD, eh?
Era de l'UCD.
Sí, sí.
Tu la que volies dir dels socialistes és todos contra el fuego.
Todos contra el fuego, no, jo deia.
Escolta'm, en el programa ja saps que fem... La nostra publicitat són cançons.
Està molt bé.
Ara posarem una cançó d'un individu que aquest no va anar mai a la universitat. Es va fer a si mateix.
Com molta gent.
Però tu fixa't lo intel·ligent que era, que es va gosar cantar en anglès. Era El Príncipe Gitano. I la cançó és In the Ghetto.
De l'Elvis. Elvis Presley.
La cançó de l'Elvis Presley cantada, sí, pel Príncipe Gitano. Ara la sentirem.
Endavant.
On the snow fly, on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's born is in the ghetto. And the heart mama cry, for the nifty one she does, she don't need modality and green morphine. The chili hill behind, a hill grow beyond the young one day. Look at what you and me, as we too blind to see, that we simply tenang when I'm good on the way. Where the vuelte, and the world in Hickily. Was please street the white blues in the ghetto and the hangai ben so si estar el churruan es tu
construït naili justui fili i fanci făisind de gheveto. De quanei en depresion de jo m'abrique a quei e chi sei cale stilicare il tuo anestui farchi mou mamma crai.
Realment destrossar una cançó d'aquesta manera, no sé si...
No, però és un esforç d'aprendre un idioma.
Sí, és una mica per saber el nivell d'anglès que tenim en el país. No sé si estaràs d'acord o...
Un dels problemes és la manca de coneixement d'idiomes que tenim a Espanya encara. A l'estranger, l'espanyol, el castellà, és cada dia més conegut. I aquí el francès s'està perdent i l'anglès no acaba de regir del tot.
En fi, bueno, era una mica la nota còmica del Príncipe Gitano.
L'altre dia va venir un escriptor que Sant Feliu a la biblioteca i parlava sobre el tema del Tirant lo Blanc i deia que, esclar, que home, de Niça a Màlaga, tota la franja aquesta mediterrània i tal, que o sigui, venia a dir que sembla mentida que ara estem insistentment fent aprendre l'anglès a tots els nens, no? A les escoles, perquè bueno, doncs és l'idioma de futur, i en canvi s'ha perdut el francès, que seria lo pràctic, lo comú, lo assidu, no?
Sí, els francesos estan molt tristos, estan tan acostumats a que el francès era la llengua de la cultura, però ja fa temps que l'anglès s'està imposant, i també el castellà. El castellà és la segona llengua més parlada del món, si prescindim del xinès, que tampoc existeix, perquè són molts idiomes xinesos, no? O els hindúes. Jo tinc unes netes que tenen el privilegi, tenen 6 i 11 anys, que parlen euskera amb el seu pare, català amb la seva mare, entenen el castellà perfectament bé a través de les noies i senyores que venen a ajudar, que són colombianes o són equatorianes, com estan a Brussel·les, parlen el francès i el flamenc i estan aprenent l'anglès.
Déu meu, poden fer un diccionari.
La Torre de Babel.
I a tu com et diuen?
Em diuen avi.
Avi, bueno, menys mal.
A mi parlen en català, no? Tot i que jo soc de família madrilenya, vull dir, jo encara parlo castellà amb la meva dona, no? Però i jo crec que una demostració de que els idiomes són bastant funcionals és que jo podria haver parlat, si fos veritat això de que per expressar els sentiments has de parlar la teva llengua nadiua, jo les meves netes les hauria d'haver parlat en castellà. I instintivament vaig decidir fer-ho en català, no? I ara és impossible que jo parli amb elles en castellà. Per tant, jo expreso el meu sentiment, el meu amor a les meves netes en català. Doncs no, perfectament.
Quin exemple més pràctic, sí, sí.
Sí, o sigui, l'amor es pot expressar en tots els idiomes. Bàsicament diuen l'italià. Els francesos també pensen que l'amor eròtic s'ha d'expressar en francès. Bé, jo crec que l'amor no té paraules quan és així d'intens, no?
Tens tota la raó. Parlant del francès, jo crec que hauríem de comentar, perquè ens toca de prop, els problemes que ara estan tenint París amb el Bon Dia, amb tots aquests incidents, en les quals no només sembla que sigui un problema de suburbi, sinó si barreja l'islam, si barreja tota una sèrie de factors. Quina opinió en tens? O,
home,
quan es constipa a França, es torno de...
Tota Europa. Sí.
Tota Europa, que diuen.
Està claríssim que no hi ha hagut manera que el sistema econòmic capitalista europeu i americà pugui integrar a persones que pertanyen a pobles, països, races que l'home blanc continua considerant l'home blanc pseudocristià, catòlic o protestant i occidental consideren inferiors, no? i que a més, vull dir, estan explotant econòmicament des de fa segles. Per tant, el resultat del naufragi que és la globalització, que abans era el colonialisme, les restes d'aquest naufragi són aquestes persones que venen en pateres, que moren, etc., però que ja estan des de fa temps a París, a Londres, a Berlín, a Barcelona, a Madrid, etc. Què passa? Que en aquests països s'han produït autèntics guetos, això que sentíem ara.
De gueto.
De gueto. I són guetos explosius perquè realment estan en una situació de marginació social, econòmica, i la joventut evidentment ha crescut amb aquests ambients. La seva violència no és més que l'expressió desesperada d'un desarrelament i d'una manca d'integració. El sistema econòmic no permet aquestes integracions fàcilment, i també ho hem vist als Estats Units, el tema de New Orleans ha estat una demostració que el país més ric del món no té els serveis mínims per cuidar i tractar a una població que continua sent una població quasi esclava
de segona,
de segona i de tercera. Per tant, jo crec que és una característica típica del sistema econòmic capitalista que solament es preocupa dels seus beneficis i que té un quart món dins del seu primer món, que és el de la marginació. Per això, una de les raons per les quals l'Estatut de Catalunya Nou intenta una financiació que permeti unes polítiques socials d'integració, perquè justament Catalunya té una fama històrica de capacitat d'integració de tots els pobles que venen a treballar aquí. Primer van ser els andalusos, murcians, gallecs, aragonesos, però és que ara són nigerians, marroquins, equatorians, i Catalunya ha estat sempre, com s'ha dit, terra d'acollida. No? Perquè pugui ser veritablement una terra d'acollida i no hi hagi uns guetos que algun dia puguin esclatar, doncs és imprescindible una financiació i, evidentment, uns governs que facin unes polítiques socials avançades com els que, sincerament, crec que està començant a fer el nostre govern actual.
No? Sí, sí, en comptes de formar en plan americà de barri de xinos, barri de musulmans, etc.
Escolta'm, ja saps que aquí ens rebem trucades pels nostres convidats.
Sí.
I hem rebut una trucada que, bueno, d'un oïdor que ens ha fet quatre preguntes, per si les vols contestar. Una d'elles diu: el Partit Socialista, que era tan republicà, per què es va venir a una constitució monàrquica? Heavy, aquesta.
Doncs per una raó molt senzilla, ho vaig viure molt, molt directament, perquè no és una constitució monàrquica, sinó que és una constitució republicana. És a dir, jo dic que estem en una monarquia republicana per diverses raons. Primer, perquè allà on el rei ja no és un poder de l'Estat, sinó un funcionari de l'Estat que fa únicament el que li diu la Constitució que pot fer, i que no té cap poder de governar ni de fer-se responsable de cap política concreta, que això pertany al govern sortit de les urnes, per tant, al poder democràtic. És a dir, justament perquè el rei no és una figura democràtica, perquè no ho ha elegit ningú, no pot ser un poder de l'Estat. És un funcionari al servei de l'Estat. En aquest sentit, és una república que té com a cap d'Estat a un rei, però com a tal no és una monarquia. La paraula monarquia vol dir que mana un. El rei no mana en absolut. Té, això sí, un paper important de punt de vista social i polític, i efectivament representa i simbolitza la unitat de l'Estat, però això és una cosa totalment abstracta. A part d'això, no és cert que no, d'alguna forma el rei Juan Carlos no hagi estat elegit, perquè precisament es va discutir a les Corts l'article sobre el rei. I es podia haver presentat, els socialistes podien haver presentat una proposta de república. I efectivament la van proposar i van perdre. Per tant, les Corts Constituents va guanyar la monarquia, per dir-ho així, la monarquia republicana, que no pas la república.
O sigui, això vols dir que es va fer com un petit referèndum sobre la monarquia?
Sí, molt petit, bueno, molt petit. Eren les Corts Constituents, teòricament eren els representants del poble, van discutir si monarquia o república. Això molta gent no ho sap. I els socialistes van presentar formalment la república per ser coherents amb el seu pensament. Però van perdre.
En tot cas, potser és la figura a vegades imaginable de que final, com que es venia d'una tutela, potser al final jo me'n recordo la carrera que ens havien explicat que el sistema parlamentari nostre, bueno, el sistema jurídic nostre sempre ha sigut tutelat perquè hi ha un jutge que és el que decideix. A Espanya doncs, hi havia hagut una figura que era el dictador, que és el que estava per sobre de tots i la gent doncs, és el que manava, i ara es fica la figura del pater familias, que és el rei, que de fet no té cap, té una funció representativa, com ens acabes de dir, però és perquè no sigui el canvi tan brusc de perdre una referència bona o dolenta.
I una cosa molt important que es va comprovar el famós 23F. El que estava clar és que per als militars de l'època franquista el rei Joan Carles era el successor d'en Franco. I la fórmula que ells ho podien entendre és que era el cap dels exèrcits, era el seu superior jeràrquic. És clar, quan un sector va intentar un cop d'estat alegant precisament que el rei estava d'acord, era mentida, quan el rei es va dirigir a tots els capitans generals i dir-los, escolteu,
nanai,
vull dir, que res de res, eh? I a més jo, vull dir, la Constitució està per sobre de tot, jo no mano, jo no sóc el sobirà. El sobirà ara és, en tot cas, la Constitució. Va ser com un acte, jo diria, de tipus psicològic, va ser una experiència. Els militars pobrets podrien, no podien entendre que la Constitució estigués per sobre d'un cap d'estat. Però quan el cap d'estat, que és el rei, que és el que ha posat el Franco, i que és el seu cap militar, els hi diu que la Constitució està per sobre de tots els militars, començant per ell, llavors ho entenen. I la prova és que es van quadrar tots, fins i tot el Milan del Bosch, que era el més bosc de tots, el més boig de tots, doncs van plegar. No? Per tant, per això va ser important. Va ser com una intuïció de que encara podia haver una revifalla del franquisme a través dels militars, que no podien entendre, i va servir molt al rei per donar aquesta lliçó pràctica als militars de que la Constitució, i per tant la democràcia, per tant la república, de fet, que és el sistema espanyol, d'altra banda format per una sèrie de comunitats autònomes que són autònomes, autèntica república, perquè aquí, home, hi ha hagut algun president de la Generalitat que ha tingut una certa tendència a ser una mica, diríem, rei, no? Però, en fi, això és més la litúrgia catalana, tradicional.
Reietó.
Però són presidents de comunitats autònomes. Comunitats autònomes que formen part de l'Estat, que són l'Estat mateix. Per tant, insisteixo, Espanya és una república de república amb un cap d'Estat que és rei.
No, no, i a més no s'ha d'oblidar que al final l'Estatut no deixa de ser una norma jurídicament subsidiària, és a dir, que està per sota de la Constitució. Per tant, doncs, la comunitat autònoma doncs, té la mateixa figura.
Sí, sí, és part de l'Estat. A Madrid hi ha un separatisme molt típic que encara continua confonent Madrid amb govern i govern amb Estat, i Estat amb nació, i nació amb Espanya. És una confusió impressionant, perquè no, senyor, és a dir...
Pedagogia farem ara, escolteu tots.
Espanya és un conjunt d'Espanyes, és això que s'ha dit, una nació de nacions. És un Estat plurinacional i pluriregional. Les comunitats autònomes no són a part de l'Estat ni enfront de l'Estat, sinó que l'Estat són el conjunt de comunitats autònomes. La sobirania nacional no resideix en les Corts. La sobirania nacional està amb tots els ciutadans espanyols. Per tant...
Que són els que decideixen a les eleccions.
Els catalans que han elegit el seu Parlament són una part alíquota de la sobirania nacional espanyola. Per tant, no es pot enfrontar, com ha fet el senyor Rajoy darrerament, dient que a l'Estat espanyol no se li habla d'igual a igual per part dels catalans. Perdoni, vull dir, Catalunya no està fora d'Espanya, com vostè diu. És ell el separador, és ell el que treu a Catalunya d'Espanya. Espanya, a la mesura que forma part, almenys encara, de l'Estat espanyol, la sobirania nacional espanyola està dividida entre tots els ciutadans. Per tant, Catalunya té un conjunt de ciutadans que expressen una part de la sobirania nacional. Tant sobirania nacional espanyola és el projecte d'Estatut com la Constitució espanyola.
El que passa que per ells les autonomies, això és una cosa, una qüestió folclòrica. Ells no entenen que hi hagi el Parlament de Catalunya
Això veig que és com la Santíssima Trinitat, no? Que és indissoluble, diguéssim.
Sí, ja ho diu, Espanya una i no 51.
Exacte. Escoltem ara potser una mica de música després d'aquesta pedagogia, perquè el temps ens va volant i ja sí. Portem més de la meitat de, del programa i encara hem de tocar molts temes.
Bueno, posarem un tema de l'època franquista. També.
Què dius ara, sí, home, home? Sí.
Però escolta, aquest reivindicava ja... a veure, doncs un cert... ja ho veuràs que reivindicava.
Què reivindicava?
Es deia Antonio Molina
ah, sí,
el tema és...
Je suis minois.
Minois.
Yo no maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir. Que de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque se gana el arte. Mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando siento una pena va el viento
Jo soy minero, del...
I, del qui?
Molina, eh?
Antonio.
Antonio Molina.
Escolta'm, avui estem entrevistant el Josep Antoni González Casanova amb una nit molt didàctica i molt treballada. Tu ets conegut per l'home que va fer parar els segalers a la Vila Alta. Com ho vas aconseguir, això?
Va ser molt
Explica-ho
difícil.
Exactament.
Perquè segalers no volien. Va fer un càlcul de la quantitat de diners que costava, simplement un frenasso davant de casa meva, que em vaig quedar gelat. Doncs bé, la veritat és que amb tota humilitat vaig anar, penso que el director general de transports i tal, i li vaig dir que bé, que hi havia una sèrie de persones que no tenien cotxe, i això és molt positiu, entre elles jo, que hi havia unes minyones de les cases del voltant que els aniria molt bé poder comptar, sí, en fi, que poder comptar...
Transport públic.
Un transport públic, i després de bastant temps, jo crec que 2 anys, una cosa així es va aconseguir. I després, com moltes hores feia molt de fred i hi havia vent i pluja, etc., doncs era molt incòmode per a algunes persones també, sobretot persones grans, i després també de molts dos o tres anys pues, vaig aconseguir, però tot això ho vaig aconseguir, insisteixo, de la Generalitat. I ara
per la via normal. Sí.
Hi ha una marquesina estupenda. Llavors vaig enviar una carta al que penso que es deia Ticó, el senyor Ticó, que era el director general, donant-li les gràcies en nom de la petita comunitat de la gent de la
vila
alta i sobretot dels joves sense moto, el qual també és molt d'agrair, etc. I em va contestar dient: vostè és la primera persona que es dona les gràcies per una cosa que fem nosaltres, tot i que és la nostra obligació. Home, sempre cau molt bé, no?, que li donem les gràcies.
Ara, perquè no es deu fer de posar noms a les parades, però aquesta igual hauria de posar Parada González Casanova.
No, sisplau. És una parada de tu tothom, i sobretot estic molt content quan veig que l'utilitzen, insisteixo, les minyones, els joves, els nens, i jo mateix i la meva dona, que no tenim cotxe perquè estem en la primera línia ecologista que hem considerat que podíem fer, a part de col·laborar també en el medi ambient. No?
Molt bé. Què més?
Escolta, parlant de Sant Feliu, ja que estàvem amb lo de les parades i dels cotxes de línia, havies tingut alguna relació amb el Laureano López Rodó? Alguna relació d'amistat, en fi,
Hola i adeu?
Cap. Únicament amb un col·loqui que vam fer quan la transició, l'any 77, una cosa així, que estava Emilio Romero, Cantarero del Castillo i jo, per parlar també de temes com l'autonomia catalana. Ell estava entre el públic i va dir que l'intent nostre d'una autonomia, que això seria tornar al 6 d'octubre de Catalunya, que un acte separatista i tal i qual. Llavors vaig tenir ocasió de dir-li al senyor exministre, que ja no era ministre, no?
No,
el senyor López Rodó potser confon federalisme amb separatisme. La proclama del 6 d'octubre des del balcó de la Generalitat per al president Companys va ser una proposta federal que fins i tot va oferir la capital de la República Espanyola a Barcelona, dient que estaria més segura la República Espanyola a Barcelona que a Madrid. I l'home va fer un somriure tímid i, com era un home molt educat, doncs no va contestar res, no? Però és l'única relació que jo he tingut amb el senyor López Rodó, recordar-li que no confongui, típic també de la dreta espanyola i catalana moltes vegades, confondre separatisme amb federalisme, que és exactament tot el contrari.
Escolta'm, a part de la teva trajectòria com a politòleg i de més, tu has escrit llibres d'assaig?
Sí, jo tinc unes dèries que quan he tingut temps, doncs, a part dels llibres, que deuen ser uns 20 llibres de temes científics, jurídics i polítics, he tingut unes quantes dèries. Una dèria és la música d'un compositor que ara ja s'ha fet bastant famós, que és Gustav Mahler, i vaig escriure un llibre sobre Gustav Mahler.
T'agrada tant com l'Alfonso Guerra?
Estava pensant que m'ho diries. Et diré que Gustav Mahler ha estat molt positiu per l'Estatut de Catalunya del 79, perquè justament jo vaig defensar, davant d'Alfonso Guerra i de Felipe González, que no posessin cap pega. I ho vaig aconseguir. Ho vaig aconseguir amb una escena memorable en què, després de convèncer-se, etcètera, em va dir Felipe González: "Qué inteligentes sois los catalanes."
I jo,
vaig contestar: "No, Felipe, inteligentes vosotros por habernos entendido." Doncs amb Alfonso Guerra les discussions, que sí, després vam tenir a l'hora de la discussió concreta, les tallàvem dient: "Anem a parlar de Mahler."
I ara, però no et fa por l'Alfonso Guerra, que és el responsable de la ponència del teu?
Sí, però Zapatero és tan intel·ligent que, igual que ha posat a Bono amb exèrcit, sabent que a la quarta o quinta barbaritat que digui el ministre de Defensa salta, doncs igual l'altre dia li va recordar a Alfonso Guerra justament una frase que no és exactament d'Alfonso Guerra, perquè ho he de dir off the record, és una frase meva, perquè aquest discurs que va fer precisament Alfonso Guerra en defensa de España Nación de Naciones i en defensa de l'Estatut d'Autonomia del 79, li vaig redactar jo. Per tant, ja dic, la meva relació amb Alfonso Guerra és en aquest sentit molt íntima i vive Dios que pienso recordárselo, potser amb un article en El País dient-li, Alfonso, recorda de quan li vas dir a Peces Barba en el tema de les autonomies i del títol 8è, tu fas el que diuen el que diguin els companys catalans. És a dir, Alfonso Guerra és el culpable de que el títol 8è el féssim els socialistes catalans, i jo tècnicament, està. Vull dir, i l'article 2, el famós article 2 que parla de que la Constitució reconoce i garantiza el derecho a l'autonomia de les nacionalidades, i ese reconoce, ja estan implícits tots aquests drets històrics que s'ha dit tantes vegades, reconoce és perquè hi ha alguna cosa anterior, però garantiza, els militars van pressionar i van posar el paràgraf primer aquest de la pàtria única, indissoluble, etc, pensant que així compensaven la part meva, però la veritat és que no compensen res perquè no té un valor jurídic aquesta frase. A part que si es parla de la pàtria comuna indivisible, vol dir que existeixen pàtries que no són comunes, que són particulars, cosa que és molt antiga, perquè ja els romans parlaven de la pàtria pròpia, que era Còrdoba per al senyor Sèneca, i la pàtria comunis, que era l'imperi romà. Per tant, la nació de nacions, l'estat espanyol, la nació espanyola, està plena de nacionalitats, com la catalana, per exemple, i aquí no ha passat nada. No?
Per tant, per tu, el títol...
Fixa que el Mahler ens porta una altra vegada...
No, bueno, perquè és clar...
Bueno, si cas, parlem d'un altre llibre, que no és Mahler, que és un poeta molt desconegut, però molt important de la Segona República, que es diu José Bergamín, un home que va ser un dels primers catòlics comunistes o que va col·laborar amb els comunistes en contra del feixisme, i en una època en què el feixisme i la famosa cruzada de Franco es pintava com una cosa al servei de la religió cristiana contra l'ateisme comunista, que hagués un catòlic molt conegut i molt pietós que estava amb la República i contra l'església feixista d'en Franco, doncs va ser molt important, va ser un precedent d'altres després que han sortit, com el meu entranyable amic Alfonso Carlos Comín, un altre cristià en el Partit Comunista i un altre comunista a l'església catòlica. No? Vull dir, també tinc un llibre sobre i molts articles sobre Alfonso Carlos Comín, i després altres llibres sobre altres temes, astrologia, bueno, en fi.
Sobre Sant Feliu no n'has pogut fer cap encara?
La veritat és que per mi Sant Feliu és un paisatge de pau, de tranquil·litat, de contemplació, és el meu paisatge místic, i sí, estic preparant un llibre sobre temes religiosos i temes místics, i segur que sortirà Sant Feliu, però ja dic des d'una perspectiva que potser per molts és incomprensible, però que és aquesta part de la contemplació del paisatge com una mena de contemplació del paisatge fi de l'ànima, no? Interior.
Molt bé. Un tema
bueno, farem un sí, altre petit
queden
tall.
10 que minuts de programa.
10 minutets de programa i posarem un tema
d'aquí,
d'un senyor
Naps.
Que,
Naps.
Sí, que tot i parlant estupendament l'anglès s'empenyava en cantar en espanyol
el Naps,
el Nat King Cole.
Naps i Cole.
Cachito. Cachito. Cachito.
Cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mio,
pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la siete de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá.
Dime, papá.
Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá.
Dime, papá.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
Cachito, cachito, què vol dir cachito?
Trosset.
Trosset.
Trosset meu.
Trosset. Com el conyac, que s'ha de beure a besitos.
A besitos, ja t'ho vaig explicar l'altre dia. El Lepanto aquell que te'l bevies a xorro. Sí. Dir, no, això a petits besitos.
A cachet.
Escolta'm, també col·laborador de la revista El Ciervo.
Sí.
Molt important per nosaltres, que ens agrada la literatura de mala manera.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, està molt bé. Doncs, El Ciervo jo vaig començar a intentar escriure quan tenia 18 anys. No vaig aconseguir publicar res perquè no era el meu estil, l'estil que d'alguna forma s'imposava amb la revista, però després, a partir de l'any 70, doncs, he col·laborat molt assíduament i ara porto una columna de temes estrictament teològics, religiosos, i amb una línia totalment heterodoxa, o sigui que és molt possible que es congregui el papa Ratzinger. Sort que no. Sort que no llegeix aquesta revista.
Ja ho has dit tot.
Escolta, que passeja el Ratzinger, passeja amb un de Sant Feliu.
Bueno, se'l troba.
Se'l troba passejant pel Vaticà amb el Salvador Romano, que és un missioner de Sant Feliu, que ara és cap dels missioners, no?
Dels Javerianos, és una ordre dels Javerianos.
Una ordre dels Javerianos. Llavors està, té despatx
a Viale Vaticano.
Ah, exacte, i passejant. Ara el papa Ratzinger ja no ho pot fer tant, es veu, però abans, quan era cardenal, es trobaven i...
Bonasera.
Sembla que hi fa fresca.
Sí.
Mi fa esquif.
No crec que ho digués.
Home, és que Sant Feliu té fills,
té fills il·lustres
per tot arreu. I en general, els catalans estan per tot arreu, però Sant Feliu de Codines, em penso, hi ha...
Sempre et trobes algú de Sant Feliu pel món. Això sempre...
Sí.
Potser perquè som pocs i ens coneixem tots, però... Escolta'm una cosa. Jo és que sempre vaig a tocar el tema, però m'agradaria... Al final, aquí hem dit... com de passada, membre del Consell Consultiu. Bueno, el Consell Consultiu és un òrgan molt important i ser-ho durant 20 anys vol dir que portes...
I has reelegit 6 vegades, no?
Portes a darrere una trajectòria i saps les lleis d'aquest país, moltes de les que estem, perquè clar, 20 anys pot haver-hi oients nostres que tinguin 20 anys. Sí. Què ens pots dir de la teva experiència? No queden molts minuts perquè ho diguis, però bueno, què ens pots dir?
Que va ser molt útil per mi perquè vaig poder aplicar la Constitució a temes concretíssims. És a dir, que la Constitució no és una norma, o l'Estatut, no són normes únicament generals, han de tenir una finalitat immediata per ajudar a fer justícia a les persones i a defensar els seus drets i llibertats i la seva organització política, local, autonòmica, etc. Per tant, va ser una tasca d'anàlisi jurídica i de Consell, el Parlament o el Govern de la Generalitat, que jo crec que va ser útil i vaig aprendre molt, i vaig ser molt feliç perquè van ser uns anys molt...
Facuns.
Sí, però també l'ambient. És a dir, vaig ser molt feliç amb els meus companys i sobretot amb el personal administratiu i de serveis del Consell Consultiu. Encara quan vaig per allà per demanar alguna cosa, per visitar, bueno, em reben amb un carinyo extraordinari. I jo també. És a dir, ha estat una de les famílies més agradables en les que he pogut conviure.
Perquè la gent ho sàpiga... Aquells que no ho sàpiguen, el Consell Consultiu és com l'òrgan dels savis que assessora, que diguéssim, a la Generalitat, al govern, quan hi ha interpretació de normes, no? Conflicte de...
Sí, quan hi ha conflictes entre el govern central i els governs autonòmics. Això també va ser una idea meva i no és que vulgui ara presumir
de res. No, profita, home, que ens escolta molta gent. No,
sí, vam ser els socialistes catalans quan fèiem l'Estatut, entre Isidre Moles i jo vam pensar que calia que hi hagués una institució que precisament servís per no enfrontar, és a dir, que no, per evitar conflictes entre l'Estat i la Generalitat. I per això era bo que hi hagués més que un assessorament, un consell jurídic que mirés que les lleis que es fessin al Parlament de Catalunya no entressin en col·lisió amb la Constitució. Això ja era una cosa que ja havíem intentat els socialistes catalans en la Constitució. És a dir, nosaltres teníem un sistema pràcticament federal que deixava les coses clares. És a dir, l'Estat té aquestes competències, les comunitats autònomes tenen aquestes altres i comparteixen aquestes terceres. Quedava tan clar que no tenia per què haver el més mínim conflicte. Tanmateix, per raons, jo crec, d'intel·ligència política, la minoria catalana que portava Miquel Roca, suposo, van arribar a un acord entre el senyor Suárez i el senyor Pujol que no fos així, sinó que sortís, com ha sortit després en la Constitució, un sistema en el qual cada vegada s'hauria de mirar de qui era la competència. La qual cosa, cada vegada que o la reclamava Catalunya o la mantenia Espanya, servia a cadascuna de les parts, tant el senyor Suárez com el senyor Pujol, per dir, ja m'estan trepitjant l'autonomia, ja m'estan aquests separatistes fotent aquí una de les. Això els ha donat sempre també el senyor Aznar i el senyor Pujol, que ha donat molts vots al llarg d'aquests anys, perquè sempre han pogut jugar a la ferida lluminosa de ja, en fi, la pàtria, o la pàtria espanyola o la pàtria catalana. En canvi, els socialistes, que eren federals, que són federals, volien que no hi hagués conflicte. Bé, doncs ja que no es va aconseguir això, perquè al final van pactar Suárez i el senyor Pujol, van pactar aquesta fórmula, que és la que ha donat precisament tants conflictes, que és perquè ara hi ha aquest blindatge, però un blindatge que es podia haver, no calia si no hagués passat els conflictes que han hagut, perquè va passar el que va passar que estic explicant. Bueno, doncs vaig pensar, almenys que hi hagi un organisme que assessori el Parlament i el Govern de Catalunya perquè no hi hagi conflictes a Madrid. Sempre lluitant perquè no hi hagi conflicte, sempre lluitant per la pau, per la federació, que és que la gent es posi d'acord pactant les coses com a bones persones i no enfrontant-se amb guerres civils, ja siguin fredes o ja siguin calentes.
És un pou de ciència aquest home i ens queda un minut de programa.
Ens queda un minutet de res, que és pràcticament per acomiadar amb el nostre convidat d'avui, en Josep Antoni González Casanova, catedràtic, per agrair-li la seva presència aquí en el programa Endívia.
És un honor.
Un honor, un plaer. I avui hem estat, doncs, òbviament, amb una persona d'una lucidesa i d'una intuïció formidables. Moltes gràcies, Josep Antoni, per estar aquí amb nosaltres.
Jo us he de donar les gràcies perquè realment aquest acte tan poc íntim que és parlar en públic a través de la ona codirenca no solament no trenca en absolut la meva soledat solidària, sinó que puc expressar públicament l'immens afecte que li tinc a aquest poble. I un detall molt concret, si encara tinc temps de dir-ho.
Jo li dec... que ja estàs fora de gaire... Sí. Bueno, pots encara sí, una mica. Sí.
Jo li dec la meva casa, la casa que he heredat no solament als meus pares, sinó al poble sencer de Sant Feliu de Codines, que en un incendi que es va provocar molt a prop de casa meva fa uns anys, jo no hi era, jo estava a Barcelona, va ser el poble com una sola dona, perquè avui s'ha de dir com una sola dona, no com un sol home, com una sola dona, la població codinenca va venir i em va salvar literalment perquè va enfrontar-se al foc. Per tant, jo li dec la casa...
Tenia un cafè pagat, Sant Feliu.
En el que soc feliç, als meus pares per herència i a la població de Sant Feliu de Codines per la seva solidaritat.
Molt bé, doncs gràcies i bona nit.
Quando chega a minha beira.